Volem parlar de filosofia amb en Francesc Torralba. Ell és catedràtic de la Universitat Ramon Llull i escriptor, autor de l'obra Els mestres de la sospita, Marx, Nietzsche i Freud, una obra editada per Fragmenta. Hola, professor, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Contents de xerrar amb vostè. Per què ha triat a Marx, Nietzsche i Freud i per què els hi diu que són els mestres de la sospita?
Bueno, aquesta denominació no és meva, és una denominació clàssica que va fer un pensador del segle XX, que és Paul Ricoeur, que va qualificar aquests tres pensadors, aquesta trinitat, doncs dels mestres de la sospita. I per tant és una expressió que ja circula per referir-se a aquest conjunt de pensadors, que és Marx, Nietzsche i Freud. Per què ens han interessat? Doncs perquè ens han ajudat a pensar i a sospitar de tot allò que creiem que era sòlid, que era verdader, que era evident, que era clar, que era nítid. I això a vegades és molt inquietant, però ens obliga a fer exercicis de pensament en els que no estem habituats a fer. I per això en diem de la sospita. I de fet pensar també és sospitar, és interrogar-se, és qüestionar-se allò que donem com a evident. I aquests tres pensadors són mestres en l'art de la sospita, cadascú a la seva manera, i jo miro de tractar-los i de descriure'ls en aquest petit llibre.
De fet, deixi'm aventurar-me a suposar que aquests tres pensadors eren també adversaris de les religions.
Doncs cadascun a la seva manera, sí, i per raons diverses. Per això també són tres pensadors de la sospita, però són tres ateus explícits i reconeguts, cadascú a la seva manera. De fet, hi ha molts pensadors ateus en el segle XIX, i Marx, Nietzsche i Freud en són tres expressions molt clares. I en aquest sentit també ens van ensenyar a sospitar de tot el que en diríem les ensenyances, les tradicions espirituals i les promeses de les tradicions espirituals. I això, per qualsevol persona, especialment per aquella que es defineix com a religiosa, és un estímul per pensar i un estímul per reflexionar a fons sobre allò que creu.
Clar, avui en dia aquest posar en dubte allò que creiem sòlid i incontestable supos que és un principi igual de vàlid.
Absolutament. El que passa que avui potser no creiem en els déus ni en les mares de déus de les nostres àvies,
sí,
però tenim altres creences que són molt arrelades i que no estem disposats a qüestionar ni a plantejar-nos. Hi ha altres formes de dogmatismes, hi ha altres formes de fonamentalisme que també estan molt presents en el món. I el que ens ajuden aquests pensadors és a posar distància, a analitzar-ho, a explorar-ho i a tractar de veure quina consistència tenen aquestes noves formes d'ideologia, aquests nous dogmatismes que també observem a tort i a dret. I per això la sospita sempre és la pregunta: vols dir que això és així? Quan et diuen això segur que és així, això segur que s'acaba així, això segur que es fonamenta d'aquesta manera. El que sospita diu: vols dir que és així? O hi hauria altres formes per explicar-ho? I això sempre ens obliga a pensar més les qüestions que a vegades donem per pensades.
Quines podrien ser? A veure si ens pot enfocar un poc. Quines podrien ser aquestes qüestions que donem per segures en el món, en la societat líquida d'avui en dia?
Doncs mira, a vegades donem molt... Hi ha nous dogmatismes, no? Per exemple, el dogmatisme ecologista, no? Hi ha persones que militen la causa ecologista i que estan disposades a fer grans sacrificis per l'ecologisme i que imposen una forma de vida i un estil de vida, fins i tot als seus conciutadans, amb una fe cega de que si realment fem això, doncs el planeta es conservarà i hi haurà una situació de bona biodiversitat, no? Bé, és una nova ideologia, naturalment que té les seves raons i els seus fonaments. A vegades ens trobem també formes de patriotisme exaltat, no? O de patriotisme molt sec, no? Disposat a defensar aquell territori, aquella pàtria, aquell terreny, aquella cultura, a qualsevol preu, i a vegades fins i tot sucumbeix a formes de xovinisme, no? Som els millors, som fantàstics, som el més ric, el més noble que ha donat la civilització humana, no? Jo crec que el que sospita és el que ajuda precisament a posar distància i evitar la caiguda en formes de fanatisme, fonamentalisme, per no parlar de l'islamisme radical. Són noves formes d'ideologia dogmàtica que a vegades degeneren en formes de violència o en formes de nihilisme destructiu. Per tant, el que sospita sempre posa l'interrogant. Vols dir que això és un camí d'alliberament? Vols dir que això et fa feliç? Vols dir que aquest anunci publicitari és veritat? et diuen, si compres aquest cotxe, aquest objecte, aquesta realitat, seràs feliç. Vols dir que això és així, tu? Que la felicitat es compra un peix a un preu tan baix?
Home, vist això, costa creure en qualsevol cosa.
Aquest és el problema, que el que sospita, al final ho posa tot en qüestió, i al final es troba despullat, i es troba sense terra, i es troba com flotant. I aquest és el drama de la sospita permanent, que qualsevol creença, sigui religiosa o no, és qüestionada i és analitzada i a vegades és sistemàticament dinamitada. No? Per això la sospita, que és un exercici bo, portat al màxim extrem, et deixa completament nu i completament despullat i completament desfonamentat. I sense terra ferm tampoc es pot viure. Per fer un salt necessites una terra ferma on fer el bot, no? I necessites unes creences bàsiques. Per tant, jo entenc que els mestres de la sospita fan una funció propedèutica, ens ajuden a sospitar, però que a la vegada també necessitem fonaments, terra ferma sobre la que assentar-nos. I això és un joc dialèctic, no? És un joc en el que no pots oblidar una cosa ni l'altra.
Professor, vostè en què creu?
Bueno, jo tinc les meves creences, jo crec en Déu, jo crec en la capacitat de l'ésser humà de construir un món millor, crec en la bondat que hi ha en molts éssers humans, crec que hi ha un bé i un mal, i per això m'han interessat els mestres de la sospita. Precisament perquè t'obliguen a pensar en el que creus i t'obliguen a valorar si això que creus és una superstició, és un fanatisme, és una inèrcia, ho creus perquè toca, ho creus perquè queda bé, o allò que creus realment té algun fonament o té alguna certesa. I en aquest sentit els mestres de la sospita ens ajuden a depurar les nostres creences, a treure'ls-hi molts elements, diguem-ne, adventicis i elements que ja no són la creença, sinó que són afegitons que la tradició ha anat portant.
Si tingués l'oportunitat de fer un cafè amb Karl Marx, com li rebatria allò de la religió és l'opi del poble?
Li diria que per moltes persones realment és l'opi. Li diria que la religió molt sovint ha estat com un narcòtic que ens ha separat del món, ens ha construït un món a part, però que hi ha moltes persones que amb les seves creences religioses han transformat realitats, han millorat situacions, se l'han jugada pels més vulnerables. Des de la Índia, fins a Sud-amèrica, fins a Centroamèrica, fins en els llocs on hi ha més pobresa del món. Per tant, li diria que per alguns certament és un narcòtic, però per altra banda és un instrument revolucionari de primer ordre. I li diria que el primer revolucionari va ser Jesús de Natzaret.
Tornant amb allò que comentàvem abans de la societat líquida, sovint es parla que avui en dia ens falten valors, ens falten certeses. Ho veu així? Això és un problema o és, al contrari, un impuls que ens pot donar a buscar noves solucions i noves respostes?
Jo crec que el que hem de pensar a fons és aquelles certeses bàsiques per viure en societat. Hi ha, certament, una sèrie de certeses que, si no les tenim, és molt difícil viure en societat. En poso una, no? I sobretot en una societat democràtica, no? Doncs, per exemple, la certesa de que els éssers humans tenim la mateixa dignitat. Vostè pot ser blanc, l'altre pot ser negre, pot ser dona, pot ser home, pot estar malalt, pot estar sa, pot ser ric, pot ser pobre, però som éssers que hem de ser tractats equitativament. Això per mi és una certesa bàsica perquè hi hagi societat democràtica, no? O les llibertats, no? Llibertat de pensament, llibertat de creences, llibertat d'expressió. Són certeses sense les quals el nostre sistema, la nostra forma de viure, se'n va en orris, no? Per tant, no podem oblidar que hi ha certeses que si les dinamitem, tot allò que hem construït s'esfonsa.
O sigui que una certesa, per reduir-ho, diguem-ne, seria la democràcia. Aquesta podria ser un valor sòlid?
Jo puc donar una raó i puc dir, miri, la democràcia naturalment és vulnerable, la democràcia també pot ser prostituïda, també pot ser convertida en demagògia, en populisme, però històricament puc donar raons de per què la democràcia, malgrat tot, és el millor dels sistemes polítics que els éssers humans hem estat capaços de pensar, d'enginyar, però que les democràcies actuals han de fer un salt qualitatiu cap a formes més, més presents de participació, de control del poder, de més transparència, i això vol dir que des de la democràcia de Pèricles fins a les democràcies representatives del 21 hi ha d'haver un progrés, i hi ha hagut un progrés. Podria, sens dubte, diria que la democràcia és millor que qualsevol forma de dictadura, i que qualsevol forma de totalitarisme, per raons històriques, podria exposar-ho. Ara, sempre s'han de donar raons, no perquè sí, no perquè ara toca dir-ho, no perquè queda bé dir-ho, no? Sinó perquè realment hem vist què passa quan els pobles, en lloc d'ordenar-se políticament mitjançant la democràcia, doncs s'endrecen políticament mitjançant formes d'oligarquia, tirania, totalitarisme o dictadura.
Podem dir el mateix d'una certesa que està àmpliament acceptada per la nostra societat, que és que el capitalisme és el millor de tots els sistemes que hem provat fins ara?
Doncs també el podem sotmetre a crítica, i amb això Marx jo crec que ens va donar unes claus enormes, no? És a dir, el capitalisme tal com el vivim genera moltes desigualtats, genera masses de persones que no poden seguir el ritme de producció i de consum, genera formes d'explotació de la gent jove que formen part d'una nova classe social que en diem el precariat, té moltes contradiccions i genera molt malestar en el conjunt de la societat. Per això vol dir que aquesta, veus, això és una nova ideologia, no? El capitalisme és la millor de les formes polítiques i econòmiques que ens hem dotat. A veure, analitzem-ho a fons, posem la lupa, mirem els efectes que té per la joventut, per les famílies, per les dones, pel medi ambient, mirem els efectes que té especialment pel jove talent, no? I llavors potser posarem en qüestió i direm, no, el capitalisme, però a la vegada ha d'estar socialitzat, o un capitalisme que ha d'estar més regulat, perquè si no porta a desajustos i injustícies i a contradiccions enormes.
Quan va a la classe i veu els seus alumnes, veu allà matèria gris apta per ser crítica, predisposada a sotmetre sota sospita aquelles certeses que la societat té?
A veure, un professor jo crec que bàsicament ha de confiar en els alumnes i en la seva capacitat de pensar, de dialogar, de reflexionar. Després la realitat li mostra que hi ha, com sempre, un subconjunt que és més capaç que un altre i molt més crític, molt més agosarat, molt més audaç i amb molta més capacitat també d'autocrítica. Però jo he de dir, i no per afalagar els alumnes, que la veritat aquesta capacitat la veig. Una altra cosa ja és la capacitat de compromís, la capacitat d'implicar-se a fons en una causa i estar disposat a donar-ho tot per aquella causa. Però la seva capacitat de crítica del món polític, del món publicitari, dels líders socials, de les institucions clàssiques, de la universitat, de la religió, és molt elevada. A vegades el que els passa és que els falta la capacitat de comprometre's per causes nobles que mereixin la pena.
Tenint en compte la situació política que es viu a Catalunya, a Espanya, creu que falta capacitat de crítica i possibilitat de posar sota sospita alguna de les certeses?
Sobretot el que falta és capacitat d'autocrítica. I el que observo és que hi ha els fronts que estan molt confrontats l'un a l'altre, hi ha molta incapacitat d'autocrítica, fent molta heterocrítica, no? L'altre s'equivoca, l'altre és un desastre, l'altre ho fa malament, sí. L'altre és fonamentalista, l'altre és dogmàtic, l'altre és populista, però la capacitat d'autocrítica, d'analitzar les meves tesis, els fonaments de les meves tesis, les conseqüències de les meves tesis, la fragilitat de les meves tesis, això és molt absent, això és molt absent. És més, qui l'exerceix és fàcilment qualificat d'heterodox o fins i tot de traïdor.
Doncs ja ho veieu, una bona manera de plantejar-se interrogants sobre com concebem i com hem concebut fins ara la història, Déu, la llibertat, l'home. Ho podem fer a través d'aquesta obra d'en Francesc Torralba, filòsof, catedràtic de la Universitat Ramon Llull i escriptor, Els mestres de la sospita, Marx, Nietzsche i Freud. Moltíssimes gràcies, professor.
Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu, gràcies.